Generen desinformació les noves tecnologies? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Informació no és un fenomen nou, però sí que és de cada pic més comú. Avui parlarem dels riscos i oportunitats de les noves tecnologies, amb especial atenció a la intel·ligència artificial, amb dues persones expertes en la matèria. D'una banda, Montserrat Rigall, periodista especialista en tecnologia i intel·ligència artificial, actualment cap de programes a Ràdio 4. Ella és una de les responsables també del projecte Iberes, una eina d'intel·ligència artificial que ens ajuda a detectar informacions falses. Així mateix també parlarem amb la periodista Alba Tovella, cofundadora de Verificat, una associació que fa feina en la verificació de fets des d'un punt de vista neutral i sense ingerències polítiques. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui ens centrem en un vídeo de l'influenciador Gago Lucas que després del part de la seva parella sortia a xarxes menjant la placenta crua.
Ayer nació mi hija, en casa, de forma natural, como debería ser. Y para honrar ese gesto ancestral, nos vamos a morfar la placenta.
Decidimos que sea en casa para estar lejos de todo tipo de luces azules, médicos apurados, guantes látex y todo tipo de intervenciones que no nos resonaban con los hospitales. Queríamos estar cerca al instinto y no cerca al miedo. Decidimos confiar en lo que siempre funcionó, la naturaleza. En la mayoría de los hospitales la placenta no se respeta. Generalmente la descartan como residuo biológico o la retienen para usos que casi nunca te explican abiertamente. Muchas veces ni siquiera te la puedes llevar a tu casa. Lo que para nosotros es un tesoro, para el sistema moderno es una basura. La placenta es una extensión de vida misma. Contiene nutrientes esenciales como el hierro, células madre que regeneran y fortalecen tejidos. Ayuda a regular las hormonas que equilibran el sistema inmune y emocional. Y encima
es segur menjar placenta és una tradició humana ancestral. Ens aclareix conceptes la comare de l'Hospital de Manacor, Àngela Maillo, qui podeu trobar també a Instagram el perfil Mi Primer Vínculo, amb el seu projecte de formadora de comares en teràpia neural.
Cada vez más mujeres se plantean qué hacer con la placenta después del parto, ¿no? Es un tema bastante interesante porque une un poquito lo biológico, lo emocional y lo cultural. Para algunas mujeres la placenta pues tiene un valor simbólico bastante grande, ¿no? Es el órgano que has sostenido la vida del bebé mientras estaba en el útero, ¿no? Y convertirla en un ritual pues puede ser una forma de honrar, ¿no? Este parto, esta placenta, y recuperar un poquito el poder del parto que nos quitaron hace siglos. Por eso pues hay mujeres que la plantan debajo de un árbol, que guardan parte de ella pues en joyas o que simplemente la desean conservar. Hay otras que sí que optan por consumirla, ¿no? Ya sean cápsulas o incluso crudas o cocinadas. Y aquí pues bueno, un poquito importante explicar con calma qué es lo que dice la ciencia. Los estudios que vemos que están bien realizados, que no todos son así, pues bueno, comparando cápsulas de placenta con placebo, no encontraron beneficios claros en la recuperación física, la energía, la lactancia o el estado de ánimo. Sí que es verdad que muchas mujeres con la ingesta de esta pues refieren sentirse mejor, ¿no? Y esa mejoría pues es totalmente válida, aunque los estudios digan lo contrario a nivel biológico, porque puede ser perfectamente pues algo emocional, ¿no? Y desde el punto de vista biológico no vemos un efecto directo. ¿Qué pasa con las hormonas y los nutrientes que dicen que hay en la placenta? Pues bueno, sabemos que si se cocinan se degradan significativamente y así que la cantidad que llega realmente al organismo pues es mínima. Y también es decir que aunque el riesgo microbiológico es bajito, pues existe, sobre todo si se consume de manera cruda o si la manipulación no es totalmente correcta, ¿no? Es algo que también merece ser informadas las mujeres. Y bueno, ¿qué más? Pues a veces se pone como ejemplo, ¿no?, que los animales se comen la placenta y que nosotros también somos mamíferas. Pero realmente la biología y la antropología pues nos recuerdan que lo hacen para evitar depredadores, eliminando olores y no por motivos terapéuticos, ¿no? Los humanos, la placentofagia no forma parte de las tradiciones históricas. Es un fenómeno relativamente moderno que mezcla un ritual, identidad y búsqueda de una experiencia posparto un poquito más consciente. Y bueno, pues yo creo que lo fundamental pues no decirle a la mujer lo que debe o no debe hacer, sino ofrecerle una información contrastada y honesta. Y si decirle plantarla, conservarla, consumirla, o no hacer nada en absoluto, pues que cualquier opción es válida siempre que sea pues una decisión informada y libre de juicios y bueno, totalmente respetuosa con su experiencia de parto.
Per tant, algunes conclusions. No hi ha evidències que demostrin que la placentofàgia sigui una pràctica comuna entre cultures tradicionals. És cert que els animals la consumeixen, però principalment és per evitar cridar l'atenció de possibles depredadors. Les autoritats mèdiques alerten de possibles infeccions amb la ingesta de placentes i tots els estudis fets fins al moment no proven aquests beneficis, que en qualsevol cas beneficiarien a la mare i no al pare. Per tant, si ets un home, segur que no l'has de menjar. Encetam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, és a dir, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens fa una sèrie de recomanacions audiovisuals.
Avui a la secció de Cultura Geek duc un parell de recomanacions. I ja sé que tothom fa recomanacions de pel·lícules i sèries i tal, però jo, la veritat és que aquesta secció està agafant una estètica així d'internet dels primers anys, que amb tota la terminologia i pàgines que estem recomanant, que volia que experimenteu això amb un parell de sèries. La primera es diu The IT Crowd, o Els Informàtics. És una sèrie de l'any 2006, inglesa, o sigui que l'humor va per aquest tipus d'humor. És, bé, sobretot humor absurd envoltant un departament d'informàtica d'una empresa que no se sap molt bé què fa l'empresa perquè tota la història se centra en el departament d'informàtica. Amb dos treballadors que fan feina allà i han de resoldre tots els problemes informàtics de l'edifici. És molt interessant perquè a la sèrie també proposen d'una manera bastant satírica pues, tot el que va néixer a internet en aquests anys. O sigui, xarxes socials, com se relacionaven les persones en xats i tot això. Hi ha una segona sèrie que m'agrada molt, m'ha agradat, però ja l'he vista fa un temps. És una sèrie del 2014 i se diu Silicon Valley. Aquesta és un poquet més avançada, ja un parell d'anys més tard, i ja estan tractant tots els temes de les aplicacions en els mòbils. I és una sèrie molt interessant perquè estan, sobretot, fan una sàtira també de comèdia i xerren amb to de sàtira de tots aquests anys del boom de les aplicacions i com una empresa com Google pues, feia trampes per agafar informàtics i tal. I no queda clar que és Google, però bé, amb to satíric ja veureu que se nota molt que és aquesta empresa. I és molt interessant perquè també fan el recorregut d'uns informàtics que inventen un algoritme per una aplicació i a poc el van desenvolupant fins que no diré el que passa en el final, però segueix tota la seva carrera.
Algunes sèries que ens mostren el món tecnològic i informàtic, el món que ens envolta, i tot això podeu anar apuntant a la vostra llista de recomanacions i de sèries per veure. Però ja sabeu que sempre tenim aquell moment de on era aquesta sèrie, quina plataforma la trop, i d'empat o també ens dona una solució per això.
Això me passa que quan me recomano una sèrie o una pel·li, sí, tinc un parell de plataformes a casa, però si he de començar a cercar a on és cada cosa, pues, sempre me perd per el camí. Així que us vull recomanar una pàgina web que es diu Just Watch. O sigui, només has de veure. I a justwatch.com teniu un cercador on podeu cercar una sèrie, una pel·li que no sabíeu a on és, i a més de donar-vos tota la informació d'aquestes sèries o pel·lícules, donaran la informació més útil de totes, que és a quina plataforma la podem trobar i si és gratis, si se pot llogar, si se pot comprar. O sigui, és una pàgina que, a més de ser gratuïta i que no fa falta donar-se de alta, podeu cercar les sèries i directament us diu. És veritat que té una opció de subscribir-se, però bé, si no voleu, perquè amb la subscripció, que és gratuïta també, però ens agafen les dades, com ja sabeu, pues, en aquesta opció pues, sí que podreu guardar pel·lis, comentar coses i tot aquest tipus d'interacció amb aquestes plataformes. Jo l'estic empleant des de fa molt de temps perquè és veritat que és el més ràpid percebre on són les nostres sèries favorites.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicentur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
Quan ajuntam informació falsa i mala intenció, el resultat és la desinformació, és a dir, informació deliberadament fabricada o manipulada. I tot i que no és un fenomen nou, sí que ho són l'extensió i la gravetat dels riscos que comporta en l'era digital. La informació juga un paper central en la societat, és la matèria primera amb què es construeix el coneixement i la discussió i la presa de decisions democràtiques. Per tant, si és falsa o enganyosa, tot aquest procés es perverteix. De fet, la desinformació s'inclou entre les principals amenaces als sistemes democràtics, ja que pot afectar negativament béns públics com la salut, l'economia i la seguretat nacional i fins i tot erosionar l'estat de dret i drets fonamentals o influir sobre els resultats electorals i deslegitimar-los basant-nos en aquestes informacions falses o enganyoses. Si ja teníem les xarxes socials com un dels canals principals de desinformació, més que d'informació, les tecnologies d'intel·ligència artificial, amb la seva capacitat per generar textos, imatges, àudios i vídeos falsos que semblen reals, fan encara més difícil distingir els continguts autèntics de les creacions sintètiques. Ara bé, en contraposició, la tecnologia també pot tenir un paper crucial en la lluita contra aquesta desinformació, analitzant patrons, analitzant l'ús del llenguatge i el context per ajudar a moderar continguts, comprovar si les notícies són falses i detectar informació errònia i desinformació en general. I això és el que fa el projecte Iberes, Identificació, Verificació i Resposta, l'Estat Democràtic davant del repte de la desinformació interessada. Un ecosistema pioner de verificació d'informació basat en intel·ligència artificial per combatre la desinformació en castellà. Aquesta plataforma integral està dirigida a periodistes, institucions i ciutadania i s'ha consolidat com un referent en la lluita contra la desinformació al nostre país. En parlem avui amb Montserrat Rigall.
Montserrat Rigall, periodista especialista en tecnologia IA, actualment cap de programes a Ràdio 4. És una de les responsables del projecte Iberes, una eina d'intel·ligència artificial que ens ajuda a detectar informació en falses.
I recentment, a més, ha rebut el premi com a millor divulgadora catalana de l'any 2025. La podeu escoltar a Ràdio Nacional, on precisament vàrem anar a veure una Montserrat per parlar d'aquestes oportunitats i reptes de la intel·ligència artificial, així com de l'alfabetització mediàtica i de la possibilitat de consultar i avaluar de manera crítica tots els continguts que rebem en aquesta era digital.
Montserrat Rigall, benvinguda a Codi Beta.
Moltíssimes gràcies, Anna, per ser aquí amb nosaltres, aquí a Ràdio 4. Gràcies. I gràcies per contactar amb mi, diguéssim, com a experta en intel·ligència artificial.
No, gràcies a tu per obrir-nos les portes també de Ràdio 4, Ràdio Podem dir germana de IB3, d'alguna manera. I parlàvem avui del projecte Iberes i d'aquests informes que heu anat fent vinculats, perquè hi ha hagut molta investigació darrere. Parlau de desinformació interessada. A qui li interessa aquesta desinformació, Montserrat?
Actualment, en la situació geopolítica que ens trobem, hi ha molta gent interessada en desinformar. És veritat que al llarg d'aquests 3 anys que ha durat el projecte Iberes i que ara ja està finalitzat, hem tingut l'oportunitat d'investigar una miqueta més en l'epistemologia, no? De què estem parlant quan parlem de la veritat, d'informació, de desinformació. Hi ha una reflexió que jo crec que és important que ens fem, que és que els Estats Units parlen de misinformation and disinformation, i en canvi a Espanya només tenim el concepte de desinformació. En tot cas, hi ha una desinformació interessada que interessa escampar de forma ràpida i molt barata a lobbies econòmics, lobbies polítics, a gent que vulguin doncs influir en l'opinió pública, desestabilitzar governs, generar desconfiança en les institucions, i tot això ens ha de posar una miqueta en alerta perquè hi ha qui vol obtenir benefici, sigui polític o econòmic o reputacional, no? Són individus que poden actuar de forma individual, però també n'hi ha molts que actuen de forma col·lectiva. I crec que davant d'aquest escenari possible hem de conscienciar la població de moltes maneres, diguéssim.
Has dit desinformation i misinformation.
And misinformation,
sí. Quines diferències hi hauria, si es pot explicar, perquè imagino que és difícil de...
No massa. Una té la... Nosaltres com a periodistes tenim unes fonts informatives i a vegades posem el focus en una informació i oblidem part de la resta d'informació, que pot ser igualment rellevant per segons quin ciutadà. En canvi, si és una desinformació que té un interès polític, econòmic darrere, és desinformació interessada. Per tant, hi ha un interès a darrere de treure'n profit d'allò que t'estic explicant. I, en canvi, l'altre concepte és per oblit, per deixadesa, per una manca d'un bon periodisme, etc.
Mm-hmm. En aquest projecte que fa temps ja que engegau, que teniu en marxa, un dels punts importants ha estat desenvolupar eines, precisament ho feis amb intel·ligència artificial, ara en xerrarem d'això, per detectar aquestes manipulacions, no? Hi ha part de manipulació audiovisual, hi ha deepfakes, hi ha clonacions de veu, hi ha muntatges visuals. Quines eines trobem actualment disponibles, sobretot de la mà per periodistes, però també ara anant per parts, per ciutadania?
Doncs mira, hi ha una eina que jo sóc molt fan, que n'hi ha moltes, d'eines, i la majoria d'elles són, jo diria que poc útils, però si t'aconsegueixes fer la teva pròpia caixa d'eines de verificació, pots treure en profit, i sobretot penso que les que són millors són aquelles que són open source, les que ens ofereixen de forma gratuïta algunes institucions com la Unió Europea, que treballa per donar aquestes eines als ciutadans, no? N'hi ha una que és Invit AI, que és In Veritas, no? Busca la veritat. Està oberta per tothom i fan cursos de formació fins i tot als ciutadans. Invit s'escriu en V. I després n'hi ha una altra que també em sembla que és bastant més coneguda, el Google Reverse o el Google Images, que és que tu puges la imatge, et fa una geolocalització i et dona el resultat de si aquella fotografia doncs està sent d'Afganistan, de Gaza o d'on sigui, no? L'altra que a mi m'agrada molt i que també s'utilitza dins del departament de verificar RTVE és el TINAI, per verificar en aquest cas vídeos. No em consta que n'hi hagi tants de verificació d'àudios. Sí que estan desenvolupant un detector d'una altra empresa diferent que es diu SynthID, que aquesta també funciona força bé. Et pots loguejar, t'identifiques i llavors te retorna el procés de verificació que t'ha fet amb un percentatge o amb un color diferent, no? Com més vermell tendeix a ser, més poc real és, i com més cap al blau és, més verídic és aquell àudio o vídeo.
Vos baseu en eines d'intel·ligència artificial, algunes d'elles estan aquí agrupades, ara no hem mencionat algunes, teniu com una caixa d'eines en aquest verifica RTVE. I això ens pot ajudar a detectar fake news, però també la intel·ligència artificial, això és una cosa que està damunt de taula, és una generadora de fake news, evidentment, de manera malintencionada. Hi ha gent que utilitza aquesta intel·ligència artificial per això. Com podem gestionar aquesta dualitat?
Ser-ne conscients ja és un pas important. Saber que la IA pot ser un aliat o un enemic, jo diria que no sé si el 50%. Per què? Doncs perquè ens permet tant detectar fake news com generar continguts falsos molt convincents. I jo crec que aquí, sobretot en el tema de l'àudio, estem davant d'un canvi, diguéssim, de paradigma bestial històric sense precedents, que farà que els àudios siguin molt més difícils de detectar que una imatge trucada o que un vídeo en moviment també generat per intel·ligència artificial. Aleshores, el control, jo crec que de tot plegat, recau en la transparència d'allò que estem consumint, en exigir que els mitjans de comunicació siguem transparents a l'hora d'utilitzar aquesta eina, que hi hagi supervisió humana sempre al darrere de la feina que fem. La formació periodística crec que és importantíssima, clau, com també ho és la formació dels ciutadans, perquè si no ens formem tots alhora, és molt difícil de parar tot aquest allau de desinformació que ens anirà arribant, jo crec que cada vegada i cada dia més.
Més enllà d'aquest simple error informatiu, que és cert que a tothom li pot passar, en el món periodístic és una constant, però sempre hi ha manera d'esmenar-los, no? d'intentar corregir informacions que de manera no intencionada has publicat erròniament. Hi ha qui difon deliberadament, i ho dèiem a la pregunta inicial, amb l'objectiu precisament d'influir en aquesta percepció pública, en l'opinió pública, i d'alguna manera desestabilitzar aquests principis que mantenen la nostra democràcia. Un d'ells és, evidentment, la informació, l'accés a una informació lliure. Com podem identificar aquest component d'intencionalitat? Què ens dona pistes a l'hora de, si agafem, per exemple, una notícia, ja sigui de vídeo o de text, per veure que aquí hi ha coses que haurien de grinyolar?
Per una banda, penso que el periodista ha de tenir un coneixement sobre unes determinades, diguéssim, ítems, no? Identificar la intencionalitat d'un possible fake news. Nosaltres tenim eines d'IA que ens monitoritzen determinades comptes susceptibles de generar fakes. Després hi ha la possibilitat d'aquella font que m'està informant rastrejar-la. També podem utilitzar patrons de difusió. Si aquests bots doncs estan escampant la desinformació de manera repetitiva, això se'n diuen patrons de difusió, i també hi ha la possibilitat de fer una geolocalització tecnològica, no? De si allò és del lloc on em diuen que és o no. Això per la banda del que és analitzar una possible fake news des del punt de vista periodístic, però tota aquesta feina no li podem demanar al ciutadà. Crec que l'única solució, Anna, passaria per que la gent fos conscient del mitjà de comunicació que està consumint en aquell moment. Si li diposita la confiança en aquell periodista. Si el mitjà com a ètica professional ja és transparent per ser. Si al final és... Jo tinc un codi deontològic que haig de seguir i tinc una ètica personal, individual, que també vull seguir. Si jo com a periodista estic oferint-vos una crònica com la que he ofert aquest estiu des de Bali, quan estava de vacances amb la meva família i a 10 quilòmetres de la platja on jo estava tranquil·lament amb els meus nens, veig que han trobat el cadàver d'una turista desapareguda durant 2 mesos, i jo activo el que no desactivo mai, que és la meva actitud periodística. Jo sé que no aniré a gravar imatges desagradables d'un cadàver, perquè el meu codi i la meva ètica m'ho impedeixen, però sí que puc, explicant imatges a través d'un telèfon mòbil i amb intel·ligència artificial que m'està traduint els informes indonesi, jo no parlo indonesi, i amb la intel·ligència artificial que m'ajuda a contactar amb l'ambaixada, el consulat, els mitjans locals de Lombok, que és on van trobar aquesta turista morta, desapareguda, 2 mesos, i que va ser com una investigació policial molt interessant, què ofereixo jo? Jo estic en el terreny. I aquest és el periodisme bo, penso. La possibilitat que tenen les empreses ara davant d'aquest escenari tan perillós en el que hi ha en joc la democràcia, que ens tornin a fer sortir al carrer, que apostin per una altra vegada els corresponsals, els enviats especials, els reporters, i oblidem tanta, diguéssim, newsroom, no? Tanta... ara no em surten tantes redaccions de notes de premsa, sí, i de tirar sempre tots de la mateixa informació a remolc d'agències informatives, etc. No? Penso que és una oportunitat enorme pel periodista i pel periodisme.
Això no estava pensat en aquest guió, però evidentment has parlat del mòbil i d'unes vacances i com casualment et vas trobar en una situació totalment informativa. Quin paper té el mobile journalism, no? El periodisme de mòbil, també amb totes aquestes eines que tenim ara a l'abast, ja no només aquesta presencialitat, però tot el que tenim a l'abast dins d'un aparell tan petit, no?
Però fixa't que la diferència entre un aparell tan petit que tots duiem a la butxaca és el com utilitzem per generar informació, perquè no oblidem que perquè una informació passi a ser notícia ha de tenir informació veraç, contrastada, per almenys 2 fonts. Per tant, el com utilitzem aquest telèfon mòbil requereix d'una formació. Com utilitzem la tecnologia requereix d'una formació constant, i amb els temps que corren no és fàcil, perquè tot va tan ràpid, tan sumament trepidant, que quan et penses que domines una eina, ja n'han sortit 3. El que no podem fer, penso, és que la onada ens passi per sobre. És important surfejar aquesta onada, i des del punt de vista crític, també. Si jo sé com funciona la IA i els esbiaixos de gènere, de raça que té i d'edat, també és important saber com funciona l'algoritme, perquè quan em doni un resultat jo pugui dir aquest resultat me'l quedo, aquest no. Aquest el compro i aquest sé que té un esbiaix de gènere, tal, tal, perquè darrere hi han, recordem-ho, 5 grans multinacionals nord-americanes, com són, no, del ChatGPT, el Perplexity, el Claude, que és Anthropic, el Copilot, no, i el Gemini de Google. Evidentment tenim el DeepSeek també, però el que és un exercici periodístic molt interessant és veure quins resultats ens donen uns i altres i quedar-te amb una visió intermitja o descartar-les totes i exercir el teu punt de vista sobre un tema, no?
És interessant, un exercici que provaré de fer, de demanar la mateixa pregunta a diferents xats, a veure què responen.
Aquest dia em varen convidar a un acte a Madrid, a la Real Academia de Ingeniería de España, en el que vaig fer una prova que va agradar moltíssim, i permet-me que us la comparteixi, que era que el ChatGPT em fes la transcripció i la traducció i el resum i una proposta de titular en temps real. I aleshores jo, que moderava la taula, ho vaig fer-ho manualment, utilitzant el meu cervell. Evidentment va triomfar més quan tu, Anna, titules, o quan jo ho faig, perquè hi posem emoció a la nostra feina, perquè som humans. I si una cosa té la IA, és que podem acceptar que és tonta, sí, perquè reprodueix sense emoció allò que li han donat, no? Per tant, crec que no hem de tenir por. Això sí, hem de formar-nos constantment.
Hi ha una part periodística, evidentment, de formació, però la ciutadania, com l'alfabetització alfabetitzar tecnològicament, algorítmicament, com ho fem, això? Perquè és molt complicat.
És complicat, però d'entrada hem de tenir una població receptiva en això. Si els hi hem adormit la neurona de pensament o el seu intel·lecte no està disposat a aprendre, serà complicat. Per tant, el que cal fer, penso, des del meu humil punt de vista, és també acompanyar-los en aquest coneixement sense deixar-los anar de la mà, no? És un coneixement que ens canvia la nostra manera de, no només de pensar, sinó també de produir i de relacionar-nos entre les persones. Ser conscient que hi haurà molta desinformació en temps de pandèmia mundial. Recordo el cas, no?, de el vacuna sí, vacuna no.
Sí.
O amb l'Analytics, quan van fer guanyar en Trump el 2016 les primeres eleccions, que es van manipular aquells milers de dades de Facebook que després li van fer pagar una multa, però que això no va implicar que deixessin de manipular uns resultats electorals. Si la població és conscient d'aquests riscos, serà potser més inquieta a l'hora de preguntar-se qui hi ha al darrere d'aquell missatge, amb quins mitjans de comunicació puc confiar, tot i saber, evidentment, que els mitjans de comunicació també tenim un editorial al darrere. Però és un editorial transparent. Què és el que ens fa diferent de l'editorial transparent d'un mitjà de comunicació versus una intel·ligència artificial? Doncs que no sabem qui hi ha al darrere d'aquella IA. No et demano desconfiar de tot i cadascun de lo que ens dona la IA, però sí de fer-nos més preguntes sobre el que ens dona.
Parlant de tots els reptes que tenim damunt la taula amb intel·ligència artificial, hi ha d'haver també, evidentment, una regulació. Aquí a Europa sembla que arriba, no sé si tard, no sé si com avança tot amb dificultats, però és suficient aquesta AI Act i tota aquesta llei reguladora que du darrere la Unió Europea?
Crec que és important regular. Crec que és important el pas que va fer Europa per ser la primera a tot el món en tenir una llei. Sí que és veritat que entre els entorns així més íntims estem d'acord en que és una declaració d'intencions, que no entra molt en el debat, que no exigeix ni penalitza. Una llei que no penalitza, és difícil que tingui recorregut, no? I després dir-te també que sí que crec que és necessari regular. Per exemple, la indústria de la música està summament preocupada pel copyright, pels autors, perquè, clar, al final... Però també és veritat que en casos hi ha lleis que no s'estan complint, perquè ja existeixen les lleis de copyright, no? I la penalització del pirateig, no?, de la música. Per tant, crec que serà important exigir encara més que els nostres governants posin més ordre a tot aquest caos, tot i que a vegades tinc dubtes de si és possible posar barreres al camp, perquè Estats Units va forta i la Xina també va forta, i aleshores Europa es quedarà, diguéssim, que les antípodes regulant, no? I és una broma que corre per Silicon Valley de mentre els Estats Units inventa, Xina copia i Europa regula. Passa que nosaltres seguirem regulant perquè creiem que ho hem de fer, i si és necessari posar ordre, està clar que sí.
Sobretot també en matèria de desinformació, que és el que estàvem parlant, hi ha també normativa específica i preocupació en aquest sentit a Europa.
Clar, i també en aquest sentit la governança és rellevant, perquè si tu des de la base ja estàs creant algoritmes que evitin els biaixos, ja hi tens molt de guanyat. Si tu exigeixes a les empreses que guanyen la vida amb això, que siguin curoses amb l'ètica de la IA i els hi fas complir uns requisits, al final és introduir, per exemple, a nivell periodístic, el nostre codi deontològic a la màquina i retornar-li propostes de preguntes si volem fer una entrevista en funció del meu codi deontològic o del meu llibre d'estil de l'empresa en la que estic treballant. Si li sumo tota aquesta informació a la màquina em pot retornar preguntes humanes, no? I jo sempre em caracteritzo molt, almenys a mi m'agrada més aquest periodisme humanista, no? De fer preguntes que apel·lin a l'emoció, perquè no em preocupa tant que els robots s'humanitzin, no? I he tingut l'oportunitat d'entrevistar robots humanoides, no? La Sofia, impressionant, perquè fins i tot té les galtes toves i calentes, i llavors em va impactar moltíssim. En aquest cas ella no té cabell, la Sofia, però sí que impacta molt en les respostes que et dona. En tot cas, no em preocupa tant que els robots s'humanitzin, sinó que els humans ens robotitzem. Pensem en les taules de Nadal. Tenim la gent al costat de la taula i estem parlant per WhatsApp amb algú als Estats Units. És una reflexió humana. De tu esculls amb qui et vols relacionar i el com et vols relacionar.
Sí. Relacions i moltes coses, moltes qüestions a damunt la taula, més enllà de les relacions humanes, com escrivim, com ens comuniquem, ja veurem a veure cap a on ens du tot això, si aconsegueix la normativa europea regular i si això té res a dir o res a fer amb els Estats Units i la Xina, sigui com sigui, tornant una miqueta en aquestes bases que parlàvem de què poden fer com a ciutadans, què poden fer com a periodistes, consells d'una persona experta com tu en intel·ligència artificial, en desinformació, que has estat en aquest projecte intensament durant molt de temps, molts anys, treballant-hi, què feim per no empassar-nos una notícia falsa? Com ho fem?
Com a ciutadans, exigir a les autoritats que defensin i que exigeixin també a qui està generant contingut que siguin fidels a una ètica. Després formar-nos constantment, llegir molt sobre la matèria, confiar en el mitjà de comunicació d'aquelles informacions que ens estan donant i si alguna cosa no ens agrada, fer-ho saber, no? Des del punt de vista doncs, el vot electoral, no? Si hi ha determinats governs que no compleixen amb les nostres expectatives, crec que el ciutadà té el poder final del vot. I això pot semblar absurd en un principi, però sí que crec que és l'única manera de llenguatge que tenim amb els polítics a l'hora d'entendre'ns, no? I no podem fer-ho a nivell internacional, doncs conèixer com funcionen les eines que ens posen a l'abast i fer una criba entre el que t'interessa i el que no t'interessa.
Què més teniu damunt de taula? Havies dit que ja estava això acabat o gairebé a punt d'acabar.
Està acabat. El projecte Iberes ha finalitzat ja, sí. I ara ens hem posat amb les eines que s'han generat a través de 4 universitats diferents. Sí. La Universitat Autònoma de Barcelona era més els continguts periodístics. La Politècnica desenvolupava eines per verificar vídeos. La de Granada, àudios. I la de Carlos III doncs, ens ajuda a monitoritzar determinades comptes de xarxes, sobretot Telegram i X, no? Això s'ha posat a disposició del Departament de Verifica a RTV. I ara ells són els que utilitzen les eines desenvolupades pel projecte Iberes. I a la vegada estem dintre de la Unió Europea també treballant colze a colze amb els altres periodistes que formen part de la European Broadcasting Union, la EBU, el que és Eurovision per tota la gent, no? Que més enllà d'organitzar un concert fa altres coses. I també convidar la ciutadania que investigui en aquestes pàgines de la EBU. Hi ha un Spotlight, que és una plataforma gratuïta per tothom, on es fan cursos de formació per com utilitzar eines de verificació d'informació.
Per tant, animam a tothom que ampli, es pipelli aquesta pàgina a partir de verificar RTV, aquesta caixa d'eines que mencionàvem abans. Hi ha diferents enllaços a tots aquests recursos, ja sigui per periodistes, ja sigui per ciutadania en general. Montserrat, si projectem cap a la propera dècada, els propers 5-10 anys, com imagines la lluita contra la desinformació? No sé si la imagines més tecnològica, més col·laborativa, més ciutadana?
Jo crec que la lluita contra la desinformació ha d'anar de la mà del col·lectiu i la individualitat. Crec que si no ens en sortirem. Crec que hem d'anar per dues bandes, no? Per un costat, exigir això que dèiem, els governs que parlin amb les empreses que generen contingut, que estableixin uns mínims, uns requisits mínims, i després nosaltres saber si dipositem la confiança a un periodista o un influencer, si dipositem la confiança en un mitjà de comunicació o els anomenats pseudomitjans de comunicació, que el que els interessa és el clickbait, a partir del qual fan titulars que no tenen res a veure amb el contingut de la notícia, però que després això els genera publicitat, no? Recordem iniciatives com la de que ara s'ha recentment hem conegut a Instagram. Els influencers els estaran obligats a posar si allò és publicitat remunerada o no remunerada. Sí. És una molt bona iniciativa de Meta. I s'ha pogut aconseguir gràcies a la pressió social i d'alguns governs que han exigit a Mark Zuckerberg que això sigui així, no? Aleshores, és possible exigir com a ciutadans i no podem baixar la guàrdia. Per tant, jo crec que sí que ha de ser com una lluita col·laborativa entre la tecnologia i la ciutadania i, bé, no ho sé, penso que el repte és mantenir la confiança en la informació verificada, potenciar la transparència i garantir la pluralitat de les fonts.
I ja que estem a Ràdio 4 i que aquest programa s'emet a IB3, la importància, no?, del servei públic, ja sigui siguin ràdios o televisions, precisament en aquesta, en haver de guanyar, en poder otorgar aquesta confiança a la ciutadania, no?
100%, perquè pensem que allò públic sí que és veritat que té unes línies editorials, sense oblidar-ho, perquè se'ns critica molt la línia, però el ciutadà sap quina és la nostra línia editorial, i aleshores quan fem informació veraç i contrastada s'ha de posar en valor per sobre de les privades, que també és lícit que existeixin, però que tenen un altre tipus d'interès, no? I per tant jo crec que sí que és important que hi hagi una inquietud de què estic consumint a cada moment, no? I sobretot a les generacions joves, aquests nois que creuen que els influencers estan exempts d'interessos econòmics, i això és perillosíssim, no? Penso que val la pena que expliquem des de la base, des de les escoles, a la media literacy, no? L'alfabetització mediàtica, perquè si no correm el risc de tenir societats atontades, i que això és perillosíssim, està clar. O en un moment en el què l'extrema dreta està arribant i desembocant amb força i cada vegada més, no?
Molt perillosament. Ja per acabar, jo crec que amb el que hem xerrat podria dir que ets bastant optimista quant al futur. Per tant, entenc que hi ha coses que et donen esperança a un escenari en el que sembla que ens costa molt que la veritat sigui veritat, no? Que està molt disputat aquest concepte i molt desgastat.
Totalment d'acord. Mira, sóc optimista de mena, perquè sempre intento veure la gamma de grisos i tendeixo a veure el bonic, no?, de la situació, alhora que sóc molt crítica i crec que és necessari apostar pel desenvolupament del pensament crític en la tecnologia, no? Però sí que crec que l'evolució de les eines de detecció, la creixent sensibilització dels ciutadans, la regulació europea com la que hem parlat i la formació de nous professionals milloren la capacitat de la societat democràtica per detectar i combatre la desinformació. Exemples com el projecte Iberes, no? Pagat en fons Next Generation de la Unió Europea, són un exemple de com la ciència i els mitjans poden col·laborar per defensar la veritat i la integritat informativa. De tota manera, siguem conscients que la veritat no és absoluta, eh? I que qui té el Ministeri de la Veritat és un altre debat que obrim també. I d'això crec que podem extreure una conclusió interessant, que és la de que hem d'estar actius i amb el cervell predisposat a no desconfiar, diria, però sí fer-nos moltes preguntes. Fins i tot en aquest superprograma que estem fent, que els oients ens estan escoltant, que es preguntin també si el que jo els estic traslladant, què en pensen? Hi estan d'acord o no? Quina és l'opinió que en tenen? I com que tu estàs fent un bon contingut, per què t'han de creure tu i no un altre que és un influencer i que es fa dir periodista però no ho és? Perquè, insisteixo, eines només són eines. El cervell el posem als humans.
Pensament crític, com sempre.
Exacte.
Damunt la taula. Montserrat Rigall, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i perdoneu la veu, però és que estic fent moltes explicacions en aquesta línia d'intentar traslladar a la gent la importància que té de formar-nos constantment per ser crítics amb la tecnologia alhora que surfegem l'onada.
Clar que sí, ha estat un plaer igualment sentir-te.
Gràcies.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un factor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava
així, sense res, fer les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xarxa experta.
I hem parlat del projecte Iberes, però també volem parlar d'altres iniciatives que ens ajuden a verificar dades, notícies i informacions. N'hi ha diverses, segurament les heu sentides, aquí les hem anat anomenant, però avui ens centrarem en una de les pioneres, Verificat. Amb el reconeixement de la International Fact Checking Network i de l'European Fact Checking Standards Network, aquesta associació es dedica a fer fact checking, és a dir, verificació de fets. Es tracta d'una associació conformada per un equip que es defineix com a neutral, independent i compromès amb la transparència, lliure d'interessos polítics i econòmics, i per això ningú de l'equip, diuen, té vincles amb partits polítics o conflictes d'interès. Alba Tovella és periodista i cofundadora d'aquesta associació, de Verificat. Allà és la cap de continguts i responsable de l'activitat de fact-checking. Alba, gràcies per atendre la nostra telefonada. Benvinguda a Codi Beta.
Hola.
Explica'ns, per començar, d'on surt, d'on neix aquesta motivació inicial per posar en marxa aquesta associació Verificat?
Verificat va néixer l'any 2019, ja fa molt de temps. En aquell moment se començava a sentir xerrar d'això de les fake news o de desinformació arran de la victòria també de Donald Trump als Estats Units, de tota aquesta nova nou fenomen que en dèiem postveritat, i veiem com anaven sortint organitzacions de tot el món que se dedicaven justament a investigar quines tendències hi havia d'informació falsa i enganyosa a internet i a portar informació contrastada i de qualitat per combatre aquestes narratives. I des d'aquell moment aquest fenomen no ha fet més que augmentar, i el veiem ara que estàs a tot el món, no? Va néixer justament per això, per aportar informació en un panorama digital molt polaritzat i on la manipulació era molt habitual.
Uh-huh. I quina és la vostra metodologia de feina? Com verifiqueu la informació? Perquè, clar, com a periodistes ens varen donar unes certes normes per saber, no?, per contrastar aquesta informació. La ciutadania en general ho hauria també de saber fer, però ho té una miqueta més difícil. Vosaltres com ho feis? Com feis feina?
Aquesta metodologia de verificació al final no és més que una metodologia periodística pura i duta com a l'extrem, no? Uh-huh. Internet, no tothom és periodista, i de fet, en el millor dels casos, qui comparteix informació falsa ho fa per error, però també hi ha aquestes campanyes organitzades, i el que fem és aplicar la pràctica periodística de contrastar informació amb fonts de qualitat, amb fonts expertes, amb bases de dades, amb estadístiques, per contrarrestar aquestes narratives. Aquesta és la nostra metodologia distintiva també, que se caracteritza per un procés d'edició llarg i minuciós, en què diverses persones, quatre persones en concret de l'equip de redacció de Verificat, contrasten que tot el que inclou aquesta verificació sigui correcta.
Uh-huh. Clar, també hem de parlar de la intel·ligència artificial, que no sé si d'una banda aquest boom de la generativa vos ha dificultat el dia a dia la vostra feina, però no sé si també vos ha facilitat alhora aquesta verificació. No sé si utilitzeu també alguna eina d'intel·ligència artificial que vos ajudi a verificar.
Sí, encara és bastant incipient. O sigui, eines d'intel·ligència artificial podem dir que n'hi ha hagut des del principi de haver creat Verificat i altres companys verificadors d'altres països. Les hem utilitzat per contrastar imatges, per situar imatges que rebem en el mapa, etc. I ara també utilitzem eines d'intel·ligència artificial com a comunitat. Al final, el fact-checking nosaltres el fem des de Catalunya amb un enfocament local, però està amb totes les organitzacions organitzades, com has dit en el principi, no? En xarxes internacionals, i les utilitzem també aquestes eines d'intel·ligència artificial per veure si alguna informació que nosaltres ara comencem a verificar aquí, perquè hem detectat que està començant a circular aquí, ja l'han verificat altres companys d'altres països, i això també ens ajuda a facilitar la feina. Però com per respondre un poc a la pregunta, he de dir que encara la intel·ligència artificial ens dona molta més feina de la que ens lleva, perquè ara és molt més fàcil, no?, crear continguts falsos, enganyosos, a través d'aquestes eines, i a més que tenen moltíssima credibilitat, perquè són, no? Sí. Amb una aparença de realitat molt, molt gran.
De cada vegada ho fan millor i és més difícil, ens posen les coses més difícils a vosaltres, però també a la ciutadania en general. Parlàvem de com se sostén aquest projecte a la introducció. Dèiem que és un projecte i un equip neutral. Com sosteniu això per tal de mantenir precisament aquesta neutralitat? Com ho feis?
Des del principi, per mantenir la neutralitat, hem intentat obtenir fons de diverses maneres, i una de les vies que hem vist que té, que ens ajuda a la sostenibilitat del projecte i que a més té un impacte per la societat, és crear recursos educatius per convertir la ciutadania en la nostra manera de treballar. Així que tenim projectes per fer feina a instituts, amb gent gran, amb periodistes, amb diferents organismes, per justament això, no? Per una banda, com ajudar a la sostenibilitat de Verificat, i per una altra, compartir i fer extensives aquesta mirada o aquest esperit crític que és el que caracteritza la nostra redacció. I després fem consultories, projectes europeus, projectes també amb altres organitzacions, etc. O sigui, per nosaltres és fonamental que no hi hagi una sola font de finançament que mos condicioni, no?, com és la supervivència del projecte.
Clar, i abans ho mencionàvem, és important aquesta alfabetització mediàtica, en aquest cas informacional, també digital, anem enrere, anem sumant alfabetitzacions en aquest procés, i la proposta de Verificat, ara ho deies, és repensar una miqueta aquesta educació en l'era de la desinformació. Precisament has mencionat aquests projectes, explica'ns quins programes teniu i com funcioneu.
Sí, el nostre programa més important d'alfabetització mediàtica informacional és Desfake, que és una proposta educativa per primària i secundària i per famílies, o sigui, treballar amb focus amb les persones joves a través de professorat, centres educatius i famílies, justament per compartir aquesta mirada, aquest pensament crític, no? Ara, la setmana passada, recentment hem vist com amb els 50 anys de la mort d'en Franco hi ha totes aquestes enquestes que diuen, no?, que les persones joves recuperen com aquests, bueno,
aquest sentiment,
mites,
de qualque manera. Sí,
sí. No, més que mites i falses percepcions sobre com era la dictadura, o també hem vist, no?, com aquest negacionisme sobre la violència de gènere, negacionisme climàtic, discursos d'odi, tot això bou molt de desinformació, no? Tenim materials justament per treballar tots aquests temes a l'aula, fomentant el pensament crític dels estudiants i ajudant-los també a trobar informació de qualitat. Això és Desfake. Després tenim Zoom, que té la mateixa filosofia, però és per persones grans, i és una xarxa de voluntaris, xarxa de xarxes, perquè tenim diverses ciutats de voluntaris, persones grans, que després fan formacions entre ells, també com per evitar caure amb aquestes informacions falses a internet.
I aquests cursos, aquests programes, els feis presencialment, els feis a distància, els feis només a Catalunya?
Els feim combinats, presencials, a distància, a Catalunya. Hem fet coses aquí també, a Mallorca, i bé, en el País Basc, País Valencià, o sigui, sí, sí que tenim presència a diversos territoris i és una formació híbrida que això pot combinar presencialitat i online.
Mm-hmm. I doncs qualsevol persona que estigui interessada pot entrar a verificat a la part d'educació, pot sortir en aquests tres diferents programes, n'Alba ha mencionat dos, n'hi ha un altre que també tenen per allà, podeu posar-vos en contacte amb ells per si centres educatius o professorats estàu interessades en aquest tipus de programes. Ja per acabar, Alba, quins consells podem donar a la ciutadania precisament per ser una miqueta més crítics, per tenir més alfabetització mediàtica i no empassar-se notícies falses?
Lo primer és que no és fàcil, però quan tenim un mòbil en sa mà, no? Tenim tendència com a consumir-ho tot ràpidament i hauríem de fer una petita aturada tècnica abans de compartir qualsevol contingut, uh-huh. Sobretot si mos ha generat una emoció i un impuls ràpid de compartir, vol dir que segurament alguna cosa rara hi ha, no? I després lo important és contrastar aquesta informació, veure què en diuen ses fonts confiables, veure si el contingut aporta alguna prova com per dir que és cert, no? I bueno, fer com una petita lectura de tot lo que implica, no? Aquest missatge de dir, bueno, si no sé, un exemple molt absurd, no? Però si hi ha unes ofertes que són espectaculars, a lo millor és que és massa bo per ser cert i pot ser sí una estafa, no? Aquest tipus de informació que tot d'una te du a dir, ai, que bé, oh, ai, quina ràbia, oh, ai, tota sa culpa la tenen no sé qui, això és lo que ha de fer, encendre ses alarmes i aturar i analitzar un poquet més el contingut abans de creure-mos-ho i compartir-ho.
Mm-hmm. Alba Tovella, de Verificat, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El retrovisor.
I acabem avui amb una mirada enrere fins al 2 de desembre de 1950, data en què es va publicar Jo, Robot, el recull de relats d'Isaac Asimov, que explora la convivència entre humans i robots en un futur tecnològic avançat. Aquests contes estan connectats per les entrevistes a la robopsicòloga Susan Calvin i giren al voltant de conflictes lògics i morals originats per l'aplicació de les tres lleis de la robòtica formulades pel mateix Asimov. Ja sabeu, aquelles que diuen que els robots no poden fer mal als humans, els han d'obeir i han de protegir la seva pròpia existència sempre que no contradiguin les dues lleis anteriors. Asimov utilitza els relats per plantejar dilemes ètics i per paradoxes i situacions límit que qüestionen la confiança en la tecnologia i el comportament humà davant la intel·ligència artificial. El llibre va influir, ja ho sabeu profundament, ha influït encara ara la ciència-ficció moderna i la manera com es conceptualitza la robòtica. Asimov va ser un dels grans autors de ciència-ficció i divulgació científica, conegut per aquestes històries de robots, però també per nombrosos assajos científics. Les seves idees sobre robòtica i intel·ligència artificial encara són referència en la cultura científica i tecnològica actual. Amb això posam punt al codi beta d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.
D'uns atabats horrorosos, els oceans i sa lluna, el teu tarat deshermètic, amb sa mirada perduda, dins un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes ses estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador no te sent. Sa electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Digue'm què penses es vespres, quantes mecànic t'apalla, quan fas un canvi de software, sempre que te reprogramen. Tots els secrets d'una ciència dins els teus xassis de ferro. Creus que va ser necessari fer-te queixura tan feo? Robot eficient, més intel·ligent de sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador no te sent. Sa electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent.